La portaveu de Verds en Comú Podem, regidora d'Acció Climàtica, Transició Energètica, Espais Naturals, Educació i Habitatge. Ho miro a la llista, m'ho apunto abans, perquè costa una mica. Carme Gasulla, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç.
El que menys us agrada del pressupost 2025 són els dos càrrecs eventuals?
És directe, a barraca. A veure, nosaltres com a plantejament, doncs la presència de càrrecs eventuals no és la primera de les opcions, diguéssim. Però sí que entenem que el concepte de càrrec eventual en situacions determinades pot ajudar que la maquinària funcioni millor. Sempre i quan estiguin molt ben definides les seves funcions i es tracti d'un suport a tot l'Ajuntament, més enllà del que representa un càrrec eventual que entra en un govern i surt en un govern. És una figura que està contemplada i regulada, que passa que és veritat que té un històric i té una mala premsa que s'ha guanyat a pols. Aleshores hem de trencar doncs, aquesta visió del que abans era doncs el cunyadismo, perquè m'entenguis, el càrrec que abans es deia un càrrec de confiança. Ara el personal eventual té unes altres funcions i el que es va buscar, que és una mica el que defensem nosaltres, és la figura de l'expertesa, que a vegades, no dic que no hi sigui a la nostra casa, però que a vegades sí que dona aquest punt, una mica d'explicació, d'ampliació de mires, que és necessari en alguns
àmbits. Enteneu que ara estem, per tant, en una d'aquestes circumstàncies, diguem-ne, propícies per la presència de càrrecs eventuals, per l'expertesa d'aquests càrrecs eventuals?
Per nosaltres, sí. De fet, tot i que no sigui la figura exacta de personal eventual, l'Ajuntament, com qualsevol altre, doncs, sovint fa informes externs. Per tant, això ja ho tenim, diguéssim. És a dir, no és una cosa que ha caigut com si no res. I, de fet, hi ha ajuntaments, com és el cas de Vilanova, que fins i tot tenen aquest personal eventual adscrit a cadascú dels grups municipals. Per tant, tampoc cal que dramatitzem el tema, perquè del que es tracta és definir bé les funcions i, sobretot, per què és aquí aquesta figura.
Entenc que heu marcat molt les línies.
Sí, evidentment. Per això estem a govern, no? I evidentment, nosaltres el que busquem és millorar la maquinària de la casa, no? I per això pensem que aquesta figura s'ha de definir molt bé i ha de portar, ha de sumar.
Deixeu-me que estiri aquest fil. Com que heu parlat de la maquinària de la casa, si haguéssiu de definir-la ara, com està la maquinària de la casa o l'eficàcia de la maquinària de la casa o les debilitats i les, allò que en diuen, les fortaleses i les debilitats de la maquinària de la casa?
Bé, jo crec que hi ha un abans i un després de l'aprovació del pressupost. I ho detectem els que estem cada dia al peu del canó. Els treballadors i les treballadores en aquests moments tenen unes expectatives de resoldre expedients que estaven molt condicionats per les modificacions de crèdit del 2024.
És a dir, com si s'hagués desbloquejat.
Exacte. I això està generant també que estem agafant una velocitat de creuer en alguns projectes que la veritat és com a mínim és encoratjador. Com totes les famílies, considero que això també és una família, hi ha coses bones i coses que no funcionen tan bé i que haurien de funcionar millor, òbviament, i amb això estem, per això estem una mica doncs, apretant, perquè les coses que pensem que són millorables doncs millorin. Jo haig de dir que una de les coses que jo estic aprenent en aquests mesos que porto com a regidora és la qualitat professional de molts treballadors i treballadores de la casa, i ho dic en veu alta i molt clara, que no vol dir que no la conegués, però en primera línia i cada dia, doncs a vegades fins i tot emociona, no? Veure com allò que no es veu en els plens, darrere hi ha moltíssima feina, moltíssima, i de gent que està molt implicada i que s'hi deixa la pell. Tothom és igual? Segur que no, com qualsevol col·lectiu, però hi ha una professionalitat que a mi m'ha sorprès molt gratament en molts àmbits.
Esteu més còmode habitatge que urbanisme?
A veure, urbanisme m'hi sentia molt còmode, però jo crec que en aquests moments tocava fer un replantejament de cart i pas, i justament perquè ve el gran projecte, no? Que és la promoció d'aquests 482 habitatges. No?
Ara ens hi posarem amb això. El document del pacte del govern amb el Partit dels Socialistes és un document llarg. Li preguntàvem a Luis Miguel García que gairebé era un document que era com un resum de programa de govern d'una legislatura sencera, encara que en quedin dues. Quin paper li atorgueu al PSC en l'elaboració d'aquest document quan Luis Miguel García ens va dir és el pressupost del PSC?
Jo me n'alegro que el PSC digui que és el pressupost del PSC, perquè això vol dir que ens hem entès i hem coincidit amb les, amb els objectius i les prioritats que té Sitges, i vull tenir aquesta mirada llarga, no? Perquè a nosaltres ens han escollit per millorar la vida de les sitgetans i les sitgetanes, com a mínim per no empitjorar-la. Com a mínim. Aleshores, jo crec que aquesta generositat que ha tingut el PSC l'hem de reivindicar. I és veritat que la influència que ha tingut el PSC, però també guanyem en tot plegat, ha estat important. Parlo de moltes hores de feina. És a dir, això no ha estat un pressupost treballat a l'últim minut, no, en absolut. Portem des del mes de novembre reunint-nos sovint amb els dos grups. I la veritat és que penso que han enriquit i molt el pressupost amb les propostes. Pel que fa a l'habitatge, que és la gran preocupació que té tothom, però ells sí, com a grup polític, han portat propostes i han aportat aquestes noves partides vinculades a l'habitatge dotacional, a diferents ajuts, que crec que són prou importants i que rebem amb els braços oberts.
Com a reflexió genèrica, perquè és un document molt llarg, amb molts ítems, qui ho llegeixi pot pensar, clar, queden 2 anys de legislatura, tot allò que hi ha allà dins és més o menys possible, probable, factible, més enllà que hi hagi una comissió que fiscalitzi el desenvolupament d'aquest pacte?
Nosaltres tenim la intenció de que així sigui. Quan es parla d'aquests 700 habitatges, doncs de moment tenim ja en cartera pràcticament per portar en aprovació de la modificació de planejament a ple els 482 habitatges, la qual cosa ja, per exemple, en referència al que marca el pla sectorial territorial de l'habitatge aprovat a l'octubre del 2024 i que també es posa en el pla local d'habitatge que portarem precisament aprovació en aquest ple de febrer, doncs aquesta solidaritat urbana, nosaltres en el primer quinquenni estarem per sobre de les peticions d'habitatge social i crec que és una bona notícia perquè Sitges està doncs, esperant aquest habitatge i no només aquest habitatge, sinó tots aquells recursos que acompanyats, evidentment, de l'administració superior, que en aquest cas és la Generalitat, que veiem que s'està posant molt de cara per tirar endavant doncs, una política ambiciosa, diria així, d'habitatge públic i de resoldre aquest drama, que és un drama que en aquests moments és el principal element de desigualtat de les famílies a tot arreu.
Estiro, a tot arreu, eh? Estiro per aquí, perquè m'ha semblat entendre, i si ho he comprès bé, entenc que quan finalitzi aquesta promoció de 482 habitatges hi haurà més oferta que peticionaris?
Més oferta que peticionaris? A veure, jo penso que amb això no resolem, òbviament, la situació de l'habitatge.
A partir de les promocions, sí, anteriors, sí, i de la quantitat de peticionaris que hi havia hagut, sí, si més o menys això...
Tant de bo que sigui així, tant de bo, però malauradament jo crec que tenim tot un històric de mancances que tant de bo que el que dius sigui possible. No? El que diu el Pla Sectorial Territorial de l'Habitatge és que hem d'anar complint amb aquests compromisos de solidaritat urbana territorial i nosaltres estarem, quan acabi el 2027, per sobre d'aquest primer quinquenni.
Què és la solidaritat urbana territorial?
És compensar doncs, a tota la distribució de l'habitatge social al país. És a dir, que el que fa el Pla Sectorial Territorial de l'Habitatge és redistribuir les necessitats i les ofertes, òbviament, les accions del que és l'habitatge social a tot el país. Un document fonamental que a més marca, per exemple, els plans locals d'habitatge.
S'entén que com està bona part de Catalunya, però l'està en zona tensionada.
Exacte.
Per tant, Sitges és un dels municipis que més habitatge social ha de poder oferir?
Exacte. Estem en una zona tensionada, com molt bé dius, ens marca precisament, no? Doncs d'aquí al 2030, doncs, 666 habitatges, és el que diu les necessitats que marca el Pla Sectorial Territorial.
D'acord, això ho referíeu quan parlàveu de l'oferta, eh?
Exacte.
És a dir, s'està per sobre...
Estarà per sobre de l'oferta, no de les
preveu...
peticions. El que preveuen els plans, però per sobre del que demana la gent, doncs tant de bo que sigui així. Hem de resoldre moltes altres qüestions i a banda d'això doncs, tenim també tota una singularitat de circumstàncies a Sitges que hem d'abordar, com és doncs, el cas de l'habitatge dotacional, com és el cas dels habitatges diguéssim que tenen un ús secundari o són habitatges buits, és a dir, tot això és el que hem d'incloure en el parc d'habitatge públic.
Entenc, per tant, que si abans del 2030 Sitges hagués aconseguit desenvolupar els 700 habitatges, estaria per sobre de la mitjana.
Sí, senyor.
Serien del document que contempla aquesta solidaritat urbana.
Sí, sí, sí. Estaríem per sobre agafant una mica el que s'ha fet també en els darrers anys. I aquí faig un reconeixement explícit a la legislatura passada i molt especialment a la regidora Júlia Vigó, no? Que va iniciar un camí de la mà del govern també de l'Aurora Carbonell que doncs, els que hem agafat, tant el Jaume Monasteri, el regidor que m'ha precedit, com jo mateixa, doncs hem agafat aquest relleu amb la voluntat de seguir en aquest camí.
El ple municipal de la setmana que ve posarà sobre la taula el pla territorial d'habitatge del 2025 al 2030, el Pla Local d'Habitatge, que defineix les polítiques públiques d'habitatge. Segurament més d'un, més que el Pla Local d'Habitatge, estarà esperant el dia en què el ple municipal pugui dir ja tenim a sobre el document dels 482 habitatges i, per tant, el document que desbloqueja la maquinària administrativa per començar a posar en marxa tot això.
Estem molt a prop. Només et puc dir això perquè sembla que a vegades, no, el que t'explicava abans, quan un porta un document en el ple sembla que s'hagi fet el dia anterior. Portem molts mesos treballant amb aquesta modificació de planejament que és molt complexa i jo vull dir també de manera molt, molt taxativa que serà la promoció jo crec que més important del país. I ho dic molt convençuda perquè ahir que vaig tenir una reunió amb un dels és una fundació, la Fundació Dinamo, que treballa amb cooperatives en cessió d'ús i em deien que han aconseguit fer 1.000 habitatges en aquests anys que porten de vida des del 2015, per tant 10 anys, doncs clar, jo explicava, no? Nosaltres tenim en cartera 488 habitatges, 82 concretament, aleshores clar, es van posar les mans al cap dient això no passa tot arreu.
Hauria estat més fàcil, que passa és que suposo que urbanísticament ja estava plantejat més o menys així, fer-ho diguem-ne per separat això, no els 482 de cop?
Jo crec que tenim
una... Ho dic des del punt de vista de la gestió, d'aquest procés.
No canvia, al contrari. Jo crec que precisament tota l'operació urbanística, perquè estem parlant del que es diu un àmbit discontinu, que afecta dos àmbits d'actuació, perquè hem de traslladar una zona verda a l'àmbit d'actuació de l'HPO, que és l'illa 49-50-51, doncs implicava fer aquest moviment urbanístic. No és una operació fàcil.
Per explicar-ho fàcilment, no estem parlant de dos terrenys que estaven a tocar, sinó que s'havia de fer un bescanvi.
Correcte.
Entre una correcte. Zona verda i un terreny correcte. Per poder fer tota la promoció.
Perquè el POUM, l'edificabilitat prevista en aquell àmbit, no donava per a col·locar tots aquests habitatges. Llavors hem hagut de fer, diguéssim, una mena de Tetris que per adaptar tot plegat i traslladar aquesta zona verda, que afecta a dos àmbits i queda una operació, crec que, impressionant.
Per tant, aquest era el gran condicionant respecte a l'anterior promoció que va anar més lleugera en el temps?
Perquè no s'havia de fer planejament urbanístic, tramitació urbanística, no hi havia cap mena de gestió urbanística prèvia. Clar, aquí s'ha de fer una modificació de planejament obligada, no? per aquest tema de la zona verda, producte d'aquest concurs d'idees que va tenir un projecte guanyador amb aquest triangle famós, aquesta illa, i aleshores el que hem fet és adaptar-ho tot. Està, ja et dic, pràcticament preparat, s'han de polir alguns serrells perquè el que volem, i em sembla que ho he dit en alguna ocasió, és portar-ho, que no hi hagi cap mena de problema ni cap mena d'al·legació per part de ningú i especialment per la Comissió Territorial d'Urbanisme.
També perquè tothom ens entengui, això serà una gran illa amb 482 habitatges públics.
Sí, tots públics, evidentment.
Enmig d'aquesta zona de la Plana Santa Bàrbara.
Sí, així està previst.
És un parlar per parlar. Ho haguéssiu volgut així? O l'ideal hagués estat que la vivenda pública s'hagués situat d'una forma més esponjada, més repartida?
Sí, però també passarà això, perquè no és l'únic habitatge protegit que tenim en cartera, perquè això és terreny públic, però tenim altres plans parcials pendents, el de la Granja 2, que també porta habitatge protegit.
Que està més a prop d'Ovinyet, aquest.
Sí, correcte. Després el PPU7, el pla parcial urbanístic del Camí de la Fita, és a dir, aquests són plans parcials que també generaran habitatge protegit, i després tots els PEMUS, els plans de millora urbana, que també afegeixen habitatge protegit, com és el cas de Garraf. És a dir, que tenim en cartera encara més habitatge protegit. De fet, ens anirem, només amb el planejament, ens anirien cap a 660 i alguna cosa. Només amb el planejament.
És a dir, a prop dels 700...
Però amb el que marca el planejament. Ara bé, també tenim altres possibilitats, amb equipaments, amb el cas del dotacional, amb pastilles d'equipaments, amb possibilitat de poder ampliar per una altra via, a través d'operacions més concretes.
Faig un parèntesi aquí, també per explicar-ho fàcilment, què és l'habitatge l'habitatge dotacional.
L'habitatge dotacional parteix d'una qualificació urbanística d'equipaments perquè la gent m'entengui.
Sí.
És a dir, quan fas l'habitatge, no vull entrar tampoc a fer una perorata tècnica, però la gent ha d'entendre que quan es construeix habitatge es fa en un terreny que està qualificat perquè es pugui fer habitatge, el que es diu residencial, que és la qualificació urbanística. Amb equipaments no es pot fer habitatge tal qual, sinó es pot fer un tipus d'habitatge concret que és el dotacional. El dotacional és un tipus d'habitatge que està adreçat...
És a dir, és aquell habitatge que es fa en un terreny qualificat com a
com
zona d'equipaments.
Correcte. Llavors, la funció que té és donar habitatge, és veritat, però amb una funció dotacional, és a dir, amb col·lectius molt concrets, que poden ser joves, persones en risc d'exclusió social, persones amb necessitats molt concretes, és a dir, va adreçar a complir aquesta funció social, però ja més acotada.
D'acord. Però continua sent habitatge social.
És habitatge.
Però per col·lectius més específics encara.
És habitatge, exacte. I a més també genera doncs, tota una dinàmica d'entorn social i de xarxa social de recolzament i d'acompanyament, que això no ho té en principi l'habitatge tal qual, l'habitatge, diguéssim, ras d'HPO. Fa barri i fa entorn.
Segueixo en aquest camí, perquè no sé si encara les xifres van més o menys per aquí, però els especialistes comentaven aproximadament és un 10% del total d'habitatge el que hauria de ser l'ideal d'habitatge públic en els municipis.
Sí, és el 10%.
És a dir, s'hauria d'arribar al 10%.
A nosaltres, el fet de que estiguem amb aquesta
zona tensionada,
ens genera també unes altres necessitats. El fet de que nosaltres hauríem de pujar al màxim possible. No? Quina necessitat té Sitges en quant a habitatge? Doncs s'acostaria al 15%.
D'acord. Aquest 15%, quants habitatges...
Traduïts
en números, grossos.
Traduïts aniria cap al que t'he dit, una mica més de 700 i pico, una miqueta més, És a dir, hauria de ser tal com he explicat anteriorment, no? S'estableix per quinquenis,
sí.
No? Que i aquests quinquenis, ara tinc aquí les dades.
És a dir, finalitzat aquest quinqueni, l'any 2030, si tot anés segons les intencions o la planificació prevista, s'estaria més o menys a prop de complir amb el 10% d'habitatge social.
Del
15%.
Nosaltres, al estar en aquesta zona, hauríem d'estar amb el 15%. Llavors, hauríem d'anar incrementant, a partir del primer quinqueni estaríem al voltant dels 600 i pico, com he dit anteriorment, el segon quinqueni 632, el tercer quinqueni 520 i el darrer quinqueni 671. És a dir, que ens aniríem al voltant, aproximadament, si fas la suma de tot plegat, d'un 15% de l'habitatge previst, que són uns 3.000 i pico d'habitatges.
Haurien de sortir uns 3.000 i pico
de... De 3.000 al 15%.
El 15% de 3.000, que són aquests 700.
Sí,
d'acord, de 3.000 i escaig d'habitatge global,
exacte.
Que hi haguessin a la vora d'uns 700 d'habitatge públic.
Exacte.
Això ens situaria en el 15%.
En el 15%, que és el
total.
Que et marca doncs, aquesta zona acreditada tipus 2, que és assolir aquest 15% dels habitatges destinats a polítiques socials al 2024.
Estaríem aleshores, diguem-ne, en aquella mitjana, i ja no només del que diuen els documents, sinó la mitjana europea, la mitjana que des d'un punt de vista dels especialistes s'estableix més o menys com a mínima necessària, no?
Exacte, la mínima necessària per complir aquestes necessitats de solidaritat urbana que marca el Pla Sectorial Territorial.
Aleshores, gairebé es podria fer una certa projecció de fins on pot créixer Sitges i, per tant, fent el màxim de creixement, aquest, no sé si dintre, 10 i 15% d'habitatge públic.
Doncs mira, precisament avui he rebut un informe, que per això he portat les dades, no? Un informe molt interessant de com estem creixent. No? I la veritat és que dels escenaris previstos que tenim de creixement, doncs en els darrers 3-4 anys estem pràcticament en la franja mitja-alta. Estem amb una previsió d'un escenari mig alt, no? I això estem molt a prop d'aquests 32.724, que és la banda alta de les projeccions. En aquests moments estem al voltant dels 32.500. Per tant, la tendència és que l'escenari sigui més aviat cap a dalt. de creixement, tenint en compte més que segons les dades que tenim de, doncs de tècniques, ens parla també de quin és el que diu l'IDESCAT, no? Quantes persones viuen per habitatge, que això també és molt interessant, no? Doncs l'IDESCAT ens diu que són 2,34 persones per habitatge. Òbviament el decimal entenem que és una referència tècnica. Per tant, es pot preveure que els 2.991 habitatges previstos segons el planejament, doncs podrien suposar una capacitat de rebre un empadronament de 7.000 persones. De fet, són 6.999 persones al municipi. Aquesta és una mica la línia que està marcant a l'IDESCAT.
Per tant, estaríem en què? En 40.000?
Al voltant de 40.000, exacte. A la banda alta. Sí, sí. El que passa que... La banda alta.
En l'època de Pere Junyent, que va haver aquella gran manifestació, quan es parlava dels 48.000...
48.000
no hi arribarem.
No arribarem. Perquè
els 40.000 probablement sí.
Segons el que tenim en aquests moments, insisteixo que són previsions, sí, aquestes projeccions que apunta que Sitges...
no només, és evident que hi ha un creixement sostenible.
Tot indica que estarem al llindar dels 40.000 habitants arribant a la dècada dels 40.
D'acord.
Sí, sí.
Per tant, d'aquests 40.000 habitants, les necessitats de vivenda social, situant-nos entre 10-15%, serien...
Doncs és relativament... Mira, ara estava mirant les dades de quin és l'HPO que tenim pendent, els 488 a 82 de la Plana, els 44 de la Granja, els 66 del PPU7 del Camí de la Fita. Ja, aquí ja rebíem al voltant dels 600 habitatges, després tots els PEMUs que tenen 9 a les botigues, accés de llevant Garraf 10, el PMU 8 2, la resta, o sigui, tot el que són PEMUs són 28, i els que són PAUs, que són altres sistemes urbanístics, doncs 77, és a dir que estem parlant de que tenim una capacitat de generar HPO encara important.
Important.
Sí.
Això podrà, és un parlar també perquè és una previsió de futur, això pot cobrir bona part de les necessitats de vivenda de sitgetans i sitgetanes?
Clar, aquí treballem en dues coses. En primer lloc, l'HPO per què ve? L'HPO ve a cobrir doncs un preus del lloguer al mercat lliure inassequibles. I també per això hem anunciat fa 24 hores la implantació d'aquest règim sancionador per totes aquestes pràctiques que estan fora de normativa dels topalls de lloguer, de pràctiques, diguéssim, fraudulentes amb portals immobiliaris, etc.
És a dir, que d'alguna manera l'Ajuntament es converteixi en la primera porta de la denúncia perquè aquesta denúncia pugui ser tramitada més, diguem-ne, d'una forma més fluida cap a la Generalitat de Catalunya, no?
No només anem als transmissors, sinó que també, evidentment, si nosaltres tenim constància de que això es podés, també podem ser denunciants. És a dir, que nosaltres farem també de denunciants quan pertoqui, però sí que sabem que s'estan produint situacions.
És a dir, que l'Ajuntament pugui denunciar d'ofici...
Ho pot fer. I a més, crec que aquest és un element important perquè hem d'utilitzar totes les eines possibles per baixar al màxim possible la situació d'emergència habitacional. I per això deia allò de l'HPO, per què és important l'HPO? Perquè l'HPO i el que sigui tots els models d'habitatge social, no només l'HPO, sinó dotacional, en cessió d'ús, a cooperatives, etc., poden cobrir doncs, aquesta necessitat que no dona el mercat lliure perquè les famílies no tenen aquestes rendes per cobrir aquests lloguers. I a banda, doncs, farem servir també totes les eines de les quals podem disposar i sempre he dit que nosaltres no ho podem fer sols. Nosaltres farem tot el que calgui, però sols no ho podem fer. Necessitem a la Generalitat i necessitem a l'Estat, i jo diria que necessitem a totes les administracions superiors, perquè aquest drama no és només de Sitges, ni de Catalunya ni d'Espanya, és de pràcticament de tota Europa. I estem vivint una situació de sagnia social perquè escoltes situacions personals que la veritat és que fa caure l'ànima als peus.
Vàries qüestions a partir d'aquí. Amb tota aquesta previsió, li convindria o no a l'Ajuntament erigir-se en promotora d'habitatge?
Tant de bo. El que passa que hem de construir...
Tenint en compte aquesta quantitat, sí, i per tant tot el que suposa la gestió de tot això.
A mi m'encantaria que fos així. En aquests moments no tenim aquest múscul, però l'hem de construir. Jo estic d'acord amb aquest plantejament.
És a dir, que el plantejament de futur final seria que l'Ajuntament exercís la promoció d'habitatge.
Clar, que fos això, perquè això evitaria també certes coses. Jo quan sentia parlar no fa gaire, el ple passat, de fet, de la reivindicació de les llogateres de la Caixa per part d'alguns grups polítics, en el seu moment es va fer aquesta operació via conveni entre l'Ajuntament i la Caixa amb les eines que es tenien. Pitjor o millor, però amb les eines que es tenien. No hi havia ni regidoria d'habitatge, ni tan sols conselleria d'habitatge, i les lleis eren les que eren. Per tant, el fet de tenir, com tu dius, no?, que nosaltres fóssim els gestors de tot plegat, els promotors de tot plegat, podria també controlar molt millor. Però alerta, que també genera problemes, això.
Hi ha hagut de tot, perquè amb la vivenda pública també, en època de l'alcalde Pere Junyent, l'empresa va fer fallida, l'Ajuntament també es va enganxar els dits en aquella promoció a la zona de les cases noves, a la zona de... I això va ser un problema gran. Però ho diem en el sentit, això no ha d'afectar, hem de suposar, òbviament, que no, aquests 482 habitatges, que ja vindran, hem d'entendre, gestionats per fundacions, com ha estat aquesta promoció que ja vàrem viure en la legislatura passada, però de cara al futur, aquest hauria de ser l'objectiu.
Hauria de ser l'objectiu, i per tant hem d'anar construint mica a mica aquest múscul.
Segona, en el seu moment es parlava molt d'això, la vivenda pública va a preu taxat. És a dir, l'Ajuntament no pot posar un preu de vivenda pública.
Està marcat pels mòduls.
Està marcat pels mòduls.
Sí, pels mòduls que marca la Generalitat, efectivament. Avui hem tingut una bona notícia, aprofito per dir-t'ho, l'acabo de rebre. Avui he rebut dues coses que penso que són molt interessants, que justament els ajuts al lloguer que fa la Generalitat pel pagament del lloguer, que fins ara eren de 650 euros, avui s'ha publicat que serà fins a 900 al Garraf, perquè se n'ha adonat que som una comarca, una vegueria, doncs amb una situació molt extraordinària.
Per tant, des de la Generalitat l'ajut podrà arribar fins als 900 euros. Torno a l'assumpte dels mòduls perquè, i no sé si això afecta molt o no, el preu que la Generalitat posa sobre la taula és un preu que, en el cas de Sitges, continua sent un preu massa elevat per vivenda social?
Jo penso que sí, que encara és massa elevat, I haurien d'intentar baixar.
Perquè si diuen, no, escolta'm, és que és vivenda social, sí, però és que la Generalitat mana el preu i no podem fer res més. I el preu...
Però s'estan fent, i precisament per això creem aquests ajuts, nosaltres com a Ajuntament, dels ajuts justs al pagament, no? És a dir, al pagament just, També generem aquests ajuts per intentar compensar tot el que sigui possible.
I fins i tot estiro més, perquè és una pregunta que hem fet al llarg de totes les legislatures. Per Carme Gasulla, un preu just de vivenda social, què podria ser? 350 euros al mes? 400 euros al mes? 450?
Depèn de la renda de cadascú, però tenint en compte que és el salari mínim interprofessional i el que es recomana des de tots els organismes, que és el 30%, el terç famós, al voltant dels 300-400 euros. Exacte, sí, això hauria de ser...
Això no
és ni una habitació. No, però no, home, l'habitatge protegit està una mica més amunt, però no massa més,
No està massa més.
No, en absolut. No. I a més estem intentant ajustar al màxim, per això et deia, que les operacions són complexes, que hi ha molta feina al darrere
però
per
també,
intentar oferir la
també
millor oferta.
També perquè tothom ens entengui, la intenció de l'Ajuntament és compensar en la mesura del possible aquest decalatge que hi pot haver entre el preu que la Generalitat posa i el que considera el govern que seria un preu just d'habitatge social.
Exacte, és així. És a dir, perquè tot plegat surti, com deia aquest Tetris, no? surti una operació factible i que pugui resoldre doncs, el pagament d'un lloguer just, en això estem. És a dir, la part, diguéssim, urbanística està preparada, ens falta la part de gestió i d'ajustar tots els preus per abaratir en màxim els costos, efectivament, perquè això repercuteix en el preu del lloguer.
Hem d'entendre que aquí tornarà a jugar... L'Ajuntament planteja les mateixes fundacions que va fer l'anterior vivenda de promoció pública poden ser candidates a desenvolupar aquesta...
Podrien ser, és una de les opcions. És el que estem acabant de definir, podrien ser. No és una operació qualsevol, És una operació de molts habitatges que no tothom està preparat i en això estem acabant d'afinar aquest model de gestió.
Seguint en aquest camí, pisos de la Caixa. Quan la regidora va parlar d'aquesta operació de tanteig i retracte, i fins a quin punt, perquè hem d'entendre que això és un altre trencaclosques molt gran, del qual no sabem tampoc si l'Ajuntament ho sap tot o en sap una part del tot, perquè evidentment amb el pas dels anys hi ha hagut una desconnexió aquí d'informació des del que va passar els primers anys. Aquests pisos de la Caixa poden ser en bona part recuperables o no?
La nostra intenció és que ho siguin. Ara bé, la casuística que tenen aquests pisos és molt variada. Ho dic perquè hi ha una mica de tot. És a dir, hi ha situacions de persones que estan escrites al llistat d'HPO de Sitges, altres que no. És a dir, hi ha situacions molt complexes. I per una altra banda, a mi sí que m'agradaria aclarir, i si em permets, aquí sí que sí. Faig una... No sé si un mea culpa, però sí l'aprenentatge a marxes forçades que estic tenint habitatge. No és el dret de tanteig i retracte el que farà l'Ajuntament, és el dret preferent de compra, que és diferent. Ho dic perquè...
Amb què es diferencia?
És important. Vinga. És important, perquè el dret de tanteig i retracte és el dret que marca la llei del dret a l'habitatge 18/2007. I és un dret que el que fa és que es divideix en dues parts, que com a administració, doncs tu puguis accedir en la primera part al tanteig i després un cop estigui venut el retracte. Però és diferent, és diferent perquè haurien de... aquest termini que marca aquest dret de tanteig i retracte és al voltant... el moment que s'acaba el règim de protecció pública dels habitatges, que és al voltant del 2036. Nosaltres el que anem a exercir aquí, ja amb aquest primer habitatge, i ho farem amb tots els que puguem, és aquest de prioritari de compra. No? És un conveni que es va signar entre l'Ajuntament i la Caixa que deia que tenia prioritat una vegada finalitzat el període obligatori de lloguer a preu especial, que sí. És diferent en el cas de l'habitatge del que estem parlant, que és al cap de 2 anys. I estem en aquesta situació.
D'acord. És a dir, és un diferent. Cop ha finalitzat la vigència del contracte de lloguer, allò que em deia la Caixa,
especial,
lloguer
sí.
A preu especial sí, o lloguer assequible,
sí,
en aquest marge de 2 anys, l'Ajuntament pot exercir, no cal que l'avisi la Caixa, entenc, doncs.
L'ha d'avisar.
També l'ha d'avisar.
L'ha d'avisar perquè ha d'avisar precisament l'Agència d'Habitatge de Catalunya, que és la que ha de donar el visat de tot plegat i, clar, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya també ens avisa a nosaltres si li dona el visat o no, si compleix les condicions o no d'habitatge protegit. Aleshores,
pensin que això és d'una complexitat, perquè
complexa,
en el fons entra en el marc d'allò dels contractes o del que gestiona com a vivenda pública, però no és estrictament un contracte de vivenda pública.
Exacte.
Com els contractes habituals de vivenda pública.
Exacte.
Per tant, aquí hi ha tot un seguit d'especificitats, però en qualsevol cas l'Ajuntament pot exercir aquest dret de compra preferent si la Caixa l'avisa. Bé, la Caixa té l'obligació d'avisar.
Té l'obligació d'avisar.
Però entenc, pel que en dieu o pel que n'és coneixer de l'Ajuntament, tampoc totes les persones que viuen en aquests pisos entrarien dins un perfil estrictament de persona que necessiti habitatge social.
Exacte, perquè hi ha situacions molt rocambolesques.
Hi ha situacions, diguem-ne, poden
no
ser molt, molt rocambolesques
molt
i molt diverses.
No es pot posar tothom a la mateixa bossa.
D'acord, és a dir, però no tothom està en una situació econòmica per, diguem-ne, ser candidat o candidata a un habitatge públic.
Però
en aquestes promocions.
A banda d'això, nosaltres estem al costat de totes les veïnes de les promocions de la Caixa, entenem perfectament la seva preocupació, el seu neguit, doncs la situació que estem vivint, que és prou dramàtica. Nosaltres com a Ajuntament les acompanyarem i el que volem és donar les millors eines possibles. I perquè a vegades també es pot generar doncs, certa controvèrsia. Què demanen les veïnes de la Caixa? Continua vivint allà.
Sí.
Demanen això,
bàsicament això.
Res i curt. Llavors, els hi van fer corregir una part de la moció perquè deien, prorroga el contracte. Legalment, no és que el contracte s'ha acabat. Val? Aleshores, alerta amb això. És a dir, que tot el que sigui des del punt de vista legal, judicial, tècnic, nosaltres ens trobaran segur i, evidentment, farem tots els possibles perquè s'hi quedi.
És a dir, no es pot prorrogar un contracte que tenia una data de finalització.
S'ha acabat el contracte. El que passa
T'hi posis com t'hi posis.
És a dir, això ho sap la Caixa.
D'acord.
Ho sap la Caixa.
I per tant actues sabent que això és així.
Evidentment. I aquí hem de...
És a dir, no es tractaria de prorrogar el contracte, sinó es tractaria de fer contractes nous.
Amb les mateixes
nous.
Condicions, exacte, amb les mateixes condicions i les mateixes persones. És una mica
sí.
El que estan demanant.
Nosaltres... I per tant justificar moltes coses que permetin a aquestes persones tenir el suficient argumentari per justificar que continuen vivint allà
justos.
Amb un contracte nou.
Justos. Ara bé,
això que és tan fàcil
d'explicar és complexa i per això nosaltres, a l'endemà del ple, dijous gras, tenim una reunió a Serveis Territorials de Secretaria Territorial de l'Habitatge de Catalunya per parlar d'aquest tema,
permeteu-me,
entre altres coses.
No sé si ho he tingut, perquè tampoc ho sabem. Aleshores, la Generalitat en altres promocions de la Caixa, si és que totes més o menys s'han regit per el mateix protocol o amb variacions, ho he tingut més fàcil en altres promocions per comprar-les senceres.
Sí, ho he tingut més fàcil.
Per què?
Doncs perquè no hi havia doncs, aquests condicionants d'aquest
específics
contracte.
Específics d'aquí?
Exacte. Ho ha tingut més fàcil, sí, sí.
És a dir, aquí la promoció té unes especificitats contractuals sí, que no té en altres llocs on hi ha hagut promocions de caixa, de la Caixa que
exacte.
La Generalitat ha pogut comprar.
Exacte, exacte. Aquí l'Agència Catalana de l'Habitatge diu això ho heu de resoldre vosaltres, nosaltres aquí no podem exercir, però evidentment tenim una urgència i aquí és el que hem d'apretar, de dir, el que deia abans, no podem anar soles amb una operació d'aquestes característiques. Nosaltres farem servir tots els recursos, farem una provisió de fons ja anuncio amb una modificació de crèdit per comprar-ne més, per adquirir més habitatge d'aquesta promoció. Però no serà fàcil. L'Ajuntament no pot assumir...
La compra tot
el...
de...
No pot assumir. Vull dir, això no és de, com la Casa Ursola amb el cas de Barcelona. És que no és el mateix. Primer perquè no tenim aquests recursos, que els buscarem, com sigui, i en tots els que puguem. Però necessitem a la Generalitat, òbviament.
Perquè encara que l'Ajuntament tingui dret preferencial de compra, no té rebaixa de compra.
És a dir, que el greu problema...
És el preu de mercat el que compraria l'Ajuntament?
No és preu de mercat.
No és preu de mercat.
És preu d'habitatge protegit.
D'acord.
És a dir, no és el preu de mercat. Però, tot i així, no tenim tampoc la capacitat per comprar tot.
117 pisos.
Exacte. Ja.
Ens queden 10 minuts. I, evidentment, aquí hem de ficar platges, el pla del Ministeri per les platges i aquest pla que implica Sitges, Vilanova i Cubelles a partir de les demandes de dels tres ajuntaments. I, òbviament, la situació, fins on pugui saber la regidora de Kansas Pícnic i Club de Mar i la intenció del Ministeri que l'alcaldessa ens va apuntar l'altre dia, que continua sent la de l'enderroc d'aquests equipaments, per entendre que cal recuperar, que l'única forma de recuperar aquesta part de platja és, diguem-ne, que tirant enrere o tirant l'esquena de la platja. Comencem per la proposta ministerial. Apuntava la nota de premsa que... d'entrada es pot plantejar una reorientació dels espigons com a projecte o com a punt de partida en aquest projecte del Ministeri.
El que es va demanar a l'estiu del 2024 per part dels tres municipis, i haig de reconèixer aquí la, diguéssim que va ser una proposta que va venir de l'Ajuntament de Cubelles amb el regidor, que és un regidor, la veritat, molt, molt potent en aquest àmbit, a més es dedica precisament a això, és ambientòleg, doncs era fer un estudi d'actualització de la dinàmica litoral de la costa, de Costa del Garraf i la reordenació, parlava d'aquest tema, amb un projecte integral a llarg termini. Això va ser rebut amb molt bons ulls per part de la demarcació de costes i ens van anunciar a la taula del litoral que aquest estudi, aquest informe està gairebé enllestit, deien que a finals d'aquest mes, llavors el que faran és traslladar-ho en el Miteco, a Madrid, per elaborar aquest projecte d'actuacions. Entre d'altres possibilitats hi ha efectivament la reordenació del que són els espigons, però és una opció més, vull dir, no la dono per feta, és a dir, estan parlant d'una actuació a llarg termini de tot el que són estructures sòlides, de com es pot fer un plantejament de reneutralització que van bastant en aquesta línia, la qual cosa doncs, aplaudim, I la veritat és que el fet de que sigui per tres municipis, doncs pensem que és una bona notícia.
Però en principi entenem no hi ha cap projecte d'actuació concret o especificat, sinó que vindrà arran d'aquest informe que faci el Ministeri.
Sí, a través del CEDEX, que és el centre que regula tot plegat, doncs faran aquest projecte integral. I a part de fer el projecte, que és el que... Que serà, qui ho assumirà econòmicament, perquè no és un projecte qualsevol, estem parlant d'un projecte molt potent des del punt de vista econòmic. No?
Un projecte, per tant, que té com a objectiu protegir platges protegir costa.
Sí, exacte, és la protecció doncs, de tota la costa no? I sobretot d'aquesta reordenació que està generant doncs, unes derivades amb algunes platges que són negatives, òbviament. No?
Abans no arribi això, el Ministeri té intenció de fer alguna actuació per mantenir platges o no?
Es va manifestar que no.
Que no.
De moment no, perquè va fer la taula del litoral, va fer una valoració una mica, diguéssim, per sobre, de com estaven les platges de Sitges i ens van dir que la platja de Sant Sebastià estava força bé, que l'Estanyol aguantava, estic citant literalment perquè tinc aquí les meves notes, totes aquelles que estan al sud de la fragata estan pràcticament igual. La fragata, com sempre, amb molta sorra, perquè és un sumidero, deia la senyora Contel, i aleshores la seva intenció, si no arriba cap temporal ni cap situació extraordinària, és continuar amb el mateix plantejament. Vull recordar que la presència de la draga va ser derivada dels temporals que es van produir, que van generar una declaració d'emergència.
Kansas Picnic Club de Mar.
Sí, la situació preocupant, no podem negar, perquè l'advocacia de l'Estat vol actuar i fer complir totes les sentències. Ja ho està fent en el Garrovico, a la platja famosa de la Garrovico Almeria.
Després de 9 anys.
Després de 9 anys. I ara estan en aquesta, i de fet, a la demarcació de costes.
Amb una diferència també, perquè si no recordo malament, la Garrovico està en una part de terreny estatal i en una part de terreny de la comunitat autònoma.
Sí.
I aquí tot està en terreny estatal, per dir-ho així. Kansas Picnic i Club de Mar, no?
A nosaltres ens preocupa, i ho hem fet arribar, ens preocupa perquè és veritat que estem a expenses de l'execució d'una sentència, però també pensem, i ho hem dit també en la demarcació de costes, que això és matar mosques a cañonazos. És a dir, que estem rebent una mica les conseqüències d'una mala gestió que ha fet en el seu moment el famós MOPU, després Miteco i després tot el que ha vingut. Llavors ens preocupa perquè són edificis emblemàtics i no ens agrada aquesta solució. I com no ens agrada també anar tenint menys platja, evidentment. I la nostra obligació com a ajuntament és acompanyar amb aquestes...
El vostre grau d'esperança de l'1 al 10?
Ostres, em costa molt posar puntuacions, perquè són molt de lletres, però ho hem de batallar, i estamos en ello. Això sí que ho sap la gent del Club de Mar i ho sap la gent del pícnic, estamos en ello, estem intentant acompanyar el màxim possible, perquè una cosa no treu l'altra.
Us apunto aquí, això del deslinde encara seria possible o no?
És complicat, L'altre dia vaig rebre una lliçó magistral sobre el deslinde del ministre Urtasun, que ens va visitar al Garraf, i és complicat, és molt complicat. Perquè és gairebé una batalla complexa de guanyar. Per nosaltres, com a municipi, evidentment no ens agrada que això es produeixi, però també hem de dir que nosaltres no som els responsables d'aquesta situació. És a dir, que és el Ministeri que decideix, a través de l'advocacia de l'Estat, executar aquesta sentència que fa molts anys que estava pendent d'execució.
Podia no executar-la?
Doncs podria ser, per què no?
Ho pregunto, perquè no sé si quan les sentències són tan fermes un es pot permetre, no sé si dir, no executar-la o té l'obligació.
Home, jo m'imagino que les sentències estan per executar-se, jo no soc advocada, però jo entenc que sí,
perquè
no s'ha macut una altra
diguem-ne,
cosa.
Diguem-ne, a un costat tenim, més enllà de com es pugui considerar l'Estat, unes sentències que s'han d'executar, i a l'altre costat tenim, diguem-ne, que diferents estratègies que puguin esquivar l'execució d'unes sentències. Però no sabem què té més pes, o millor dit, intuïm que té més pes l'execució d'una sentència.
Sobretot si ve de l'advocacia de l'Estat,
que no és poca cosa.
No és poca cosa, clar.
En 4 minuts, la nova escola, què més se sap de, diguem-ne, a partir de les paraules que va deixar aquí la consellera?
Doncs tenim alguna novetat, diguéssim. Mira, nosaltres hem estat en contacte i reunides amb la directora de Serveis Territorials, i la darrera reunió, que la van tenir ara fa un mes, ja ens va dir que hi havia una baixada en el nivell d'I3 i en primer d'ESO, la qual cosa genera que no estiguem en la mateixa situació que l'any passat, que el curs passat.
Vale? Ai, por Dios.
Aleshores, ens va demanar, deia, el panorama en aquests moments és calma xitxa, ho podria dir en termes una mica, si m'ho permets, una mica entenedors, en aquests moments estan baixant les ràtios, no només a Sitges, sinó a tot arreu, i de cara al curs vinent no es planteja cap altra opció que seguir com estem. Val? En aquests moments estem pendents de la preinscripció. Ara bé, ens van demanar tota una sèrie de dades perquè no deixen ni molt menys la porta tancada a un nou centre, una ampliació o una altra possibilitat, fins aquí puc dir-te, ens van donar tota una sèrie de dades perquè els hi demostrem que això no és així. Avui les enviem. Tinc l'informe aquí davant, avui les enviem.
Però és a dir, aquella manifestació pública tan clara de hi haurà un nou institut escola, ara no és tan clara.
No és tan clara.
no és tan clara, l'Ajuntament amb xifres ha de demostrar que continua sent tan clara com quan ho va manifestar la consellera.
Exacte. Nosaltres el que hem fet...
No en sortim mai d'aquest bucle.
No en sortim, però nosaltres...
Passem la vida ben de demostrar a la Generalitat que aquí les coses van al revés de Catalunya perquè ha vingut molta gent, tal.
Per això nosaltres hem aprofitat justament el Pla Local d'Habitatge, que ens dona unes dades brutals, per enviar aquestes dades urbanístiques de la banda també de l'estudi que es va fer de prospecció demogràfica el mes de juliol. I lluitarem fins al final i estem al costat de la comunitat educativa, que no tinguin cap dubte. És més, dimarts, que van una compareixença a les AFAS al Parlament, nosaltres hi serem.
Que us va caure un gerro d'aigua freda?
Home, una mica sí, la veritat. Una mica sí, sobretot perquè jo crec que quan fa unes afirmacions així tan contundents ha de ser molt conscient, no?
I quan les fa des de dalt de tot, perquè si dius, mira, ha vingut el sotsecretari del sotsecretari del sotsecretari...
Una mica sí. El que passa que... I jo sóc del parer que, a banda, que evidentment, que hem d'anar en aquesta línia, però nosaltres hem de millorar totes les condicions de les escoles de Sitges, totes. I jo estic especialment...
Més enllà d'aquest assumpte de la
ràpia. Més enllà d'aquest assumpte, que sí, que també, que en absolut és un assumpte menor, però hem de millorar les condicions de totes les escoles. Estic pensant sobretot en l'escola Barratxina i en la Lutrillo.
11:34, i la darrera. El Club Natació es pot acabar malvenent?
A veure, esperem que no. El que passa que també demanaria una mica de responsabilitat a certes declaracions. Que a vegades que el que pretenen és dinamitar la possibilitat de vendre amb un preu just el Club Natació.
2.400.000 euros és un preu just?
Jo no sé si és un preu just, però els que deien que valien més de 5 milions doncs no la tocaven massa, diguéssim. Hem de ser conscients de la situació que estem i que hem arribat fins aquí, perquè també s'han produït una sèrie de situacions, perquè s'havia arribat a un acord. I finalment aquest acord es va dinamitar per la posició d'alguns grups municipals d'aquest plenari. Per tant, recollint la frase bíblica, no? d'estos lodos, no? Vale, doncs estem en aquesta situació. El que hem de fer és aconseguir la millor de les ofertes, òbviament, però actuar amb responsabilitat amb les declaracions. Això és el que demano com a regidora.
Carme Casulla, gràcies.
Gràcies, Vicenç.